enfila a l'1,19 i el risc de rebrot a 267 punts. 10.
Ple, i per això vam fer l'últim dia, el dia 31 del mes. Començaríem, doncs, amb l'assistència de tots els regidors de forma telemàtica. Començaríem pel primer punt, que és apreciació d'urgència, que era per aprovar el projecte, definitivament del projecte de l'entorn del Pont Vell, perquè passa per més del 10% del pressupost i que es té que entregar abans del dia 7. Però no tenim un informe de l'ACA i, com que és un projecte eminentment hidràulic, no ho podem aprovar definitivament. I parlant amb presidència, amb la Susana Calaf, ens han dit que ho entreguem amb l'aprovació inicial. Per tant, aquest punt d'urgència queda aparcat. Segurament, si tenim ja la resolució de l'ACA, s'aprovarà en el pròxim ple del mes d'abril, però avui doncs, aquest punt d'aprovació d'urgència queda aparcat. Llavors, entraríem en l'aprovació d'acte i apartats de donar compte i passaríem al punt 2, que és aprovació de l'acte del ple ordinari 2-2021, que és el ple del febrer d'aquest any. Hi ha cap opinió, cap matització de l'acte d'aquest ple del mes de febrer? Ho podem donar per validat, aquest punt? D'acord. Passaríem al punt 3, que és dació de comptes dels decrets de presidència del número 56 al número 113 del 2021, secretari.
Sí, es dona compte al ple de resolucions de la presidència del número 56 al 113 del 2021, la relació del qual consta aquí en aquest punt, i el detall es va enviar a tots els regidors en el moment de la convocatòria de les comissions informatives. Si n'hi ha alguna en concret que voleu saber més profunditat d'aquest tracte, ens ho comenteu i intentarem resoldre.
Doncs, com ha dit el secretari, hi ha cap precisió o aclaració d'algun d'aquests decrets de presidència?
No, en principi no.
D'acord, doncs passaríem al punt número 4. Passem al punt número 4, que és donar compte al ple dels actes de l'Ajuntament.
Que no, le ves algo así.
Haz el favor.
Déjame la clave. Es la clave, déjame, ¿no? De la...
Passaríem al quart punt, que és donar compte el ple de les actes de la Junta de Govern Local del mes de febrer del 2021.
Sí, es dona compte el ple tanmateix de les Juntes de Govern del dia 3, 10, 17 i 24 de febrer del 2021, que també es va remetre a tots els regidors per la seva consulta i observacions.
D'acord. Hi ha cap precisió, cap comentari, cap opinió sobre aquest punt? Entenc, doncs, que es pot donar per haver donat compte. Passaríem ja a la Comissió Informativa del Territori, en el cinquè punt, que és aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per la gestió i administració de la xarxa de comunicacions. Secretari, sisplau.
Atès que és necessari aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per la gestió i administració de la xarxa de comunicacions, s'ha iniciat per decret d'alcaldia de 15 de març, es demana també informe proposta d'aquesta secretaria. Hi ha un informe d'intervenció de data 18 de març que informa favorablement a l'aprovació de l'esmentat conveni. Hi ha un informe de proposta de secretaria de 19 de març que proposa l'aprovació d'aquest conveni entre l'Ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal per a la gestió i administració de la xarxa de comunicacions. La legislació aplicable seria la llei 40/2015 del 10 d'octubre de règim jurídic del sector públic, la llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la llei 7.985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local i el decret 179/1995 de 13 de juny del reglament d'obres i activitats dels serveis dels ens locals. En cas de convenis subscrits entre l'administració local i les administracions de l'Estat i les comunitats autònomes, conforme al previst a l'article 57 de la llei 7.985, s'haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Per l'aprovació d'un conveni administratiu de col·laboració entre l'Ajuntament i qualsevol altra administració, de conformitat amb el que estableix l'article 140.2 de la llei 40/2015, en el no previst en la citada de llei s'haurà d'aplicar la legislació bàsica en matèria de règim local. Vista aquesta normativa i concordant, el que es proposa al ple és l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la gestió i administració de la xarxa de comunicacions. Segon, facultar a l'alcalde, senyor alcalde, per a la signatura del conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a aquest acord. Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, al Departament d'Informàtica i Noves Tecnologies de l'Ajuntament i comunicar aquests acords al Departament d'Intervenció de l'Ajuntament de Montblanc.
D'acord, secretari Cés, si vols exposar aquest conveni, sisplau.
Bon vespre a totes i tots. Bàsicament, l'any 2019 vam iniciar el conveni per poder treballar de forma conjunta amb els serveis d'informàtica del Consell de l'Ajuntament de Montblanc, per poder millorar el servei. I aquí ens tenen una renovació del conveni inicial ja va fer per 2 anys, ja tocarà renovar-ho. I bàsicament tenim 2 modificacions substancials, ja dic, d'ajustos més tècnics. Primer, en aquest sentit, es proposa un canvi en la forma de contractació de la telefonia. En aquest cas, fins ara la telefonia la contractava tot l'Ajuntament, la telefonia, que és el gran bloc de despesa, i també els serveis de llafocs i de gestió de servidors, que és una cosa que també val força diners. I a partir d'ara el servei de telefonia el contractarà el Consell i serà l'Ajuntament qui contracti el servei de llafocs. Llavors, finalment, el conveni recull com se compensa aquesta despesa entre els 2 anys. Per tant, a partir de segons una variable, que és el número de màquines treballant i el número de línies telefòniques que estan treballant en cada xarxa. A nivell econòmic, realment, no canvia res, però sí canvia la forma en què es contracta la telefonia per tal que ho faci el Consell, si no que ho faci el projecte de clàusules, i al final d'any es compensa uns imposts per a altres. També es parla de l'ubicació del servei. Com sabeu, el servei vam aconseguir que, i és important, jo crec, remarcar-ho, que els dos serveis ara treballen en un lloc unificat. És important per poder treballar de forma còmode i eficient, poder treballar en un sol lloc unificat, actualment són tots ubicats al puntic de les Monges Velles, on també hi ha totes les maquinàries de servidors del qual penja la maquinària principal, del qual penja tota la xarxa. Per tant, aquestes ubicacions actualment, el conveni recull que en cas que es creés un espai millor en ser d'algú comarcal, que seria contractiva, se podria anar cap allà, però que els serveis queden a l'edifici de les Monges Velles, on ja hi ha la inversió feta, ja estan ubicats en un espai ample i on poden treballar perfectament. Per tant, crear un espai millor és realment complicat. I a part que no el cost econòmic de crear un espai millor també és menys, doncs la maquinària està ubicada a les Monges Velles i mou de la bala milers i milers d'euros. En aquest sentit, són els canvis principals d'això. El que busquem en aquest conveni, es busca millorar els serveis que es presten tant a l'Ajuntament com a Consell, és a dir, poder crear una estructura més gran per poder prestar serveis de forma millor pels 2 ens, i també aprofitar les economies d'escala. Com més grans siguin, no, és absurd replicar les vegades la mateixa maquinària per uns serveis que es presten a pocs metres de diferència. En aquest sentit, amb una sola maquinària tenim prou de sobres pels 2 ens i pels 2 ens que s'hi puguin afegir. I també, com més gran sigui el contracte de telefonia, millors preus també es poden aconseguir. Per tant, que treballant en aquesta forma conjunta, podem, tant per una banda, aconseguir millorar l'eficiència econòmica de les institucions, perquè busquem aprofitar l'economia d'escala que genera un sol servidor i un sol maquinari, un sol telefòxic i tota la part tècnica, i també aconseguir millor preu pel conjunt de línies telefòniques i de dades de xarxa que utilitzen les dues cares i els que s'hi puguin afegir, també. En aquest sentit, és important, a més, avui en dia, tal com ha anat l'últim any, que els serveis d'informàtica de dues cares han fet un treball immens per aconseguir convertir una administració 100% presencial en una administració que pugui treballar i que pugui funcionar també de forma remota, que aquí jo crec que hem de fer esment i és important remarcar que la tasca que s'ha fet des del servei d'informàtics al març i abril de l'any 2020 va ser molt, molt remarcable, perquè és una cosa que no s'espera ningú. D'avui per demà ens vam trobar que els treballadors estaven a casa i havien de treballar, per tant, vam haver de crear formes pel qual poguessin treballar, i això es va aconseguir, i vam aconseguir parar la màquina a la mínima de dies possibles, cosa que des per part meva, com a regidor de noves tecnologies, estic molt orgullós del treball fet a l'àrea, i crec que també tenim recorregut per millorar els serveis que tenim a les dues cares i aconseguir treballar de forma més òptima. Per això el motiu es proposa aquesta renovació del conveni per 4 anys més amb les condicions que estan esmenades.
D'acord. Per part dels grups municipals, volen intervindre en aquest punt?
Sí, m'escolteu?
Sí.
Sí? Val, és que no havia provat des de l'altre dia recordeu que no funcionava. Suposo que tot aquest conveni serà per estalviar d'alguna manera medis i que el cost econòmic sigui més baix per les dos, per els dos cents, no? Suposo que és això, no?
Sí, bàsicament, clar, tu trobes que, per exemple, nosaltres tenim molts tècnics informàtics de gestió de sistemes, el Consell Comarcal, per exemple, té més informàtics dedicats a la gestió d'Actio, a la gestió de serveis digitals, per tant, un feix d'una cosa, treballar de forma conjunta i tenir més varietat de perfils o poder treballar millor en aquest sentit, i guanyem per una banda, guanyem alguns serveis, que ara tindríem un informàtic d'una cosa que no ho mirem tant, i per altra banda és aquesta lògica, és a dir, si amb una sola xarxa de telefonia per dades, per entendre, és a dir, no cal tenir dos servidors per fer una xarxa ben feta, calen dos servidors concrets, un de principal i un que és una rèplica, actualment n'hi ha dos, si volguessin de fer-se amb un salari, tindrien dos al Consell i dos a l'Ajuntament, per tant és més eficient tenir una dos entre els dos i ja està. A més, aquest tipus de maquinària està en un moment, per un ajuntament com el nostre, doncs, a més, aquesta banda que tenen connectats 60-70 persones, només tampoc, perquè els treballadors municipals que estiguin de la xarxa treballant no són més de 70, està molt sobredimensionat en aquest sentit. Són coses molt grans, però si pots fer més gent, per tant, és més eficient en aquest sentit.
D'acord, Cesc. Marc, hi ha cap...
Sí, no, començar que nosaltres veiem bé la finalitat del conveni, creiem que mancunar aquests serveis és bo tant per l'Ajuntament com pel Consell Comarcal, i si a més això és un servei que també pot estar obert a altres municipis de la comarca, doncs també, com que també estan mancomunats aquests serveis informàtics dentro del propi Consell, doncs també s'hi poden afegir amb noves prestacions, doncs ho veiem bé. Creiem que està bé optimitzar recursos i votarem a favor.
D'acord. Per part de Cesc, Francesc, vols intervenir en aquest punt? Tu que has estat en l'origen de tot això.
Bé, sí. Bàsicament, també estem d'acord amb la filosofia del conveni. És un conveni que expressa bones voluntats per una part i per l'altra. També estem d'acord amb la part econòmica i amb la part tècnica. L'altre dia es va motivar una petita discussió de l'àmbit jurídic, que jo crec que podia haver quedat un pèl més reflectit. A mi particularment em grinyola una miqueta el punt 6 del conveni, on l'Ajuntament cedeix l'ús durant la vigència del conveni de la xarxa propietat de l'Ajuntament. És una qüestió jurídica que pot ser subsanada amb un punt que tenim, que és el 14.1, que en qualsevol moment podem rescindir la vigència d'aquest conveni. Per tant, els hi farem confiança.
Val, doncs, si no hi ha cap més comentari sobre el mateix, bé, jo sóc un ferm partidari de la col·laboració entre la capital de comarca i el Consell Comarcal. Tenim prou problemes en aquesta comarca, com el principal que tenim, que és que tenim una baixa de la població a nivell de comarca, que a nivell local de Montblanc no tenim baixa, però estem al límit, eh? I crec que tenim que fer una estratègia, no amb aquest tema, sinó amb molts temes, eh? Amb el de la industrialització, amb el del desenvolupament comarcal, per fer un gran esforç que, si no sabem fer-ho unitàriament, no se n'en sortirem de que aquesta nostra comarca faci una inflexió, i jo no vull que creixem ni un 10, ni un 20, ni un 30%, eh? Però que no baixem dels 20.000 habitants, que ens mantinguem amb la població que tenim i no fem una davallada de la població. Jo crec que aquest és un punt més d'aquesta qüestió que tenim que fer la capital de la comarca amb el Consell i amb tots els pobles de la comarca. I crec que nosaltres tenim que ajudar. Tenim que ajudar i tenim que estar al davant, i si convé ajudar més els pobles petits que no pas a nosaltres mateixos, i com això tenim que ser abanderats d'aquesta comarca i d'anar a l'Ajuntament de Montblanc, la capital de comarca, amb el Consell Comarcal, tots junts, i que d'altres situacions que hem tingut en aquesta comarca anys enrere, de divisions entre alguns pobles i el Consell, les hem d'evitar i hem que fer un cos conjunt entre tots els pobles de la comarca i el Consell. Algú més vol intervenir sobre aquest punt? Podem passar a votació, doncs. Vots a favor. Aprovat per unanimitat dels 13 regidors de l'Ajuntament de Montblanc. Passaríem al punt número 6, que és verificació del text del Pla Especial de Protecció de les Cabanes de Pedra i Seca de Montblanc. Secretari, sisplau.
Sí. El ple de l'Ajuntament de Montblanc, en sessió de 7 de març del 18, va aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció de les Cabanes de Pedra Seca. Es va trametre l'expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, que en data 29 de maig del 18 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament aquest pla especial i va supeditar la seva publicació al DOC i, per tant, la seva executivitat a la presentació d'un text refós que havia de ser verificat pel ple de l'Ajuntament, i que incorporés les següents prescripcions. Calia justificar que els elements catalogats amb el número 73 i 48 no es troben situats dintre dels terrenys ocupats per la futura autovia A27 o Nacional 240 respectivament. Calia portar un plànol a escala gràfica adequada que permetés la identificació de cadascun dels elements catalogats. Calia completar la informació de les fitxes amb dades amb superfície de parcel·la, accés i dades urbanístiques. Calia completar també l'apartat d'intervencions permeses de cadascuna de les fitxes individuals. Calia que en l'apartat de notes a les fitxes individuals es concretessin les afectacions del ferrocarril i les afectacions de les carreteres. Calia corregir la distància de servitud de la línia d'edificació en altres vies que no les autopistes i autovies, que han de ser de 25 metres en lloc de 50 assenyalats en les llegendes dels plànols. I calia esmenar el document pel que fa a la fitxa de l'element catalogat amb el número 155, d'acord amb allò exposat a la part valorativa. El 16 de març del 2021, l'arquitecte redactor del projecte ha presentat a l'Ajuntament un text refós que incorpora totes aquestes prescripcions de la Comissió d'Urbanisme. El 18 de març del 21, l'arquitecte municipal va informar favorablement per tal que es verifiqui pel ple aquest text refós que incorpora les prescripcions de la Comissió d'Urbanisme. El 19 de març del 21, el secretari també emet informe favorable a la verificació del text refós, i vista la normativa ambiental, urbanística i de règim local que consta en els fonaments de dret, el que es proposa al ple és l'adopció dels següents acords. Primer, verificar el text refós del Pla Especial de Protecció de les Cabanes de Pedra Seca de Montblanc, signat el dia 16 de març del 2021, d'acord amb les prescripcions de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona de 29 de maig del 2018, i remetre a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Tarragona el text refós diligenciat juntament amb certificat d'aquest acord per a la posterior tramitació i aprovació per l'òrgan competent.
D'acord. Mireu, a Montblanc no tan sols té en el seu cas que et dic un patrimoni extraordinari, monumental, també sobretot en el terme de l'illa i concretament amb la partida de Can Magre tenim una gran quantitat de cabanyes de pedra seca, que és una arquitectura no pas monumental, però és una arquitectura popular. I aquesta arquitectura doncs, tenim les comarques del Baix Penedès, del Alt Camp, d'una part del Tarragonès, de la Conca de Barberà, també de les Garrigues, doncs aquesta modalitat de cabanes de pedra seca. Vam fer un primer aprovació inicial i provisional i la Comissió Territorial d'Urbanisme ens demana un text refós, sobretot per una qüestió que jo crec que s'ha resolt molt satisfactòriament, que és que els abocadors que estan de terres, que estan en el terme de l'illa, dintre del projecte del túnel del Coll de l'Illa, els hi van dir des d'Urbanisme que tenien que preservar les cabanes de pedra seca que es trobaven dintre de l'àmbit de l'abocador. I així ens ha fet el Ministeri de Foment. Jo crec que doncs, aquesta és una de les característiques morfològiques que tindrem que posar en relleu, no? Posem el Pla de Santa Maria, doncs a la rotonda hi ha una cabanya de pedra seca. Algun dia, en alguna de les rotondes d'aquí a Montblanc, tindrem que reproduir alguna de les cabanyes de pedra seca. I bueno, jo crec que això aquí ens enriqueix en tot el mosaic i tot el patrimoni arquitectònic i etnològic que tenim a Montblanc i que cada dia en tenim que fer més cura, sobretot perquè aquest patrimoni etnològic està molt lligat també al turisme etnogràfic i al turisme de Via Verde, no? I que és important, i cada dia en serà més. Llavors, dit això, Juanma, tu que ets a l'illa?
Sí, no, ja tens raó, aquí a l'abocador aquest d'aquí, principal que n'hi ha, el primer, al costat n'hi ha una cabana que de moment l'han conservat, però sí, està bastant a prop de lo que és l'abocador que han fet ara de terres, no? Bueno, el que passa és que això fa una mica referència a dos elements d'aquests catalogats, com el 73 i 74, que estan dintre del terreny ocupat de l'autovia 27 o 240. Això a què se refereix? Al tram que falta per projectar o se refereix a aquestes dos que estan més a prop dels abocadors?
Els abocadors,
va, sí, res. Era la pregunta perquè tal com estava posat, semblava que estaven dintre de les mides de la futura autovia.
S'han conservat. Quan se va fer l'AVE, l'any 2000...
Ja n'hi havia una.
Hi ha una cabana que se la van endur. Vam intentar que l'agafessin i la posessin doncs, allà al costat. I no ens en vam sortir. Ara ja ens n'hem sortit de que ni el traçat ni hi hagi cap ni se'n perdi cap amb el tema dels abocadors. Vull dir que en 20 anys algo han guanyat, ja dic, en el traçat de l'AVE, que era el 2000, no van perdre una. Esperem que no se'n perdi cap més.
De moment aquestes dues les estan conservant.
Sí,
molt a prop, però no les han tocat.
no les han tocat i tenim un compromís de l'Ajuntament de que anirem a treure els brots de damunt de la teulada i que mirarem de conservar-les, eh?
Ok.
Per nostra, doncs, donarem suport amb aquesta aprovació. Veiem que és interessant, doncs, qualsevol element de protecció d'aquest patrimoni. Fa temps que aquest tema s'està portant a l'Ajuntament, si ara és a la recta final, doncs ja ens agrada també poder anar afegint aquests elements. Agrair també la tasca que en aquest sentit fan persones com el Manuel Martínez, que és un defensor d'aquest tipus de patrimoni, que sempre està molt pendent, no?, de les cabanes, dels masos i tots aquests edificis, podem dir, singulars que tenim al territori. I res més, simplement dir que hi votarem a favor.
D'acord, hi ha cap més paraula sobre aquest tema? Podem passar a votació, vots a favor? Aprovat per unanimitat. Entraríem ja dintre de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia i el setè punt és subsanació d'error material del rebut de l'IBI a subvencionar a motiu de la riuada del 2019. Suposo que aquest tema correspon a intervenció. Endavant, Albert.
Atès que per l'acord de Junta de Govern Local de 8 de juliol del 2020, en el que s'aprova la subvenció extraordinària directa per import dels rebuts de l'IBI del 2020, els afectats de la riuada del dia 22 d'octubre de 2019. Vista la relació d'afectats titulars de rebuts de l'IBI de l'any 2020, detallats en l'acord de ple del passat 13 de novembre de 2019, i hi havia uns errors pel que fa al titular número 11, on constava el senyor Matías Soler Folch, havia de constar la successora, que era Ramona Soler Maseras. Vist l'article 109.2 de la llei 39/2015, que regula la rectificació dels errors en actes administratius, vista la llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions, així com l'ordenança fiscal número 1 reguladora de l'impost de béns immobles, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Com a primer, rectificar l'error material en el nom del titular ja descrits en antecedents. Com a punt segon, notificar aquesta resolució a base d'ingressos locals de la Diputació de Tarragona per a la seva execució, notificar a la persona interessada i notificar al Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipal.
D'acord. Cesc, vols fer alguna precisió?
És una esmena purament tècnica que no té més recorregut.
Sí, sí, és que la propietat a què ens referim no és del Matías Soler Folch, sinó que és del Matías Soler Maseras i de la Ramona Soler Maseras. Hi ha cap declaració que vulgueu, Juanma, Marc?
No, en principi, bueno, si n'hi ha un error i se pot subsanar, pues, perfecte.
D'acord. Podem passar, doncs, a la votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem al vuitè punt, que és modificació bases d'execució pressupost exercici 2021. Interventor.
Per acord del ple de l'Ajuntament, en data de 23 de desembre de 2020, es va aprovar, entre d'altres, inicialment el pressupost general per a l'exercici 2021. Es van aprovar també inicialment les bases d'execució del pressupost general de 2021, que consten com a annex a aquest acord. Exposat al públic, els acords mitjançant l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 30 de desembre i un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província també de data 30 de desembre de 2020 han esdevingut aprovats definitivament el dia 23 de gener del 2021. Considerant que s'ha constatat un fet esmenant el redactat de les bases d'execució del pressupost que provocaria ineficiència en la gestió ordinària del crèdit de les aplicacions pressupostàries, concretament en la base tercera, que regula el nivell de vinculació jurídica entre els crèdits. Les bases de vinculació no haurien de tenir en compte la classificació orgànica que es va implantar en aquest nou pressupost. De conformitat als articles 162 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i vist també l'article 109.2 de la 39/2015 de procediment administratiu que regula les rectificacions aritmètiques o de fet, es proposa als plens l'adopció dels següents acords. Aprovar la modificació de la base tercera de les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament per l'exercici 2021 i concretament a l'apartat 2 on diu que els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant dins del nivell de vinculació jurídica següent. Classificació orgànica, que és el primer dígit, el capítol, també primer dígit, i l'àrea de despesa. I hauria de dir, bueno, s'hauria d'eliminar la vinculació pel que fa al nivell orgànic. Hauria de dir capítol primer dígit i àrea de despesa primer dígit. És a dir, sense classificació d'orgànica. Com a segon, resten vigents la resta del text que es va aprovar pel ple de la corporació del 23 de desembre de 2021, de 2020, perdó, de les bases d'execució del pressupost per l'exercici 2021, que amb l'esmena introduïda s'annexen també en aquest acord. I tercer, exposar al públic aquest acord mitjançant anunci al butlletí oficial de la província i el taula d'anuncis de la corporació durant el termini de 15 dies, durant el qual els interessats poden presentar-hi reclamacions. L'aprovació d'aquesta modificació de les bases d'execució del pressupost es considera definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix.
Gràcies, interventor. Cesc.
Però... aquí ens trobem davant d'un... Quan vam fer el pressupost aquest mes de desembre, vam incorporar un seguit de mesures per millorar la gestió de la despesa de l'Ajuntament, especialment enfocades a capítol 2 de despesa, i ens hem trobat que a l'hora d'apuntar a la pràctica el que havíem proposat amb l'altre interventor en aquesta situació no era viable d'executar, perquè realment aquesta limitació de tan limitatiu en el sentit de designar despesa en una partida ens trobàvem que no ens permetia fer cap moviment entre dintre partides d'un mateix programa, cosa que ens genera problemes a l'hora de poder assumir coses en el sentit de tinc diners en una partida, però no tinc diners en una partida al costat, no puc balancejar entre partides. Aquesta modificació ja l'ha aprovat també l'anterior interventor, ja la millor vista, ja en consciència que he fet, m'ha anat a ple d'avui, amb el sentit de com que s'ha aprovat pel ple perquè estem modificant les bases d'execució del pressupost general, traiem aquella modificació que havíem fet al ple per tornar com treballàvem anteriorment, perquè veiem que el que havíem proposat no era eficient i, per tant, proposem desfer-ho.
D'acord. Per part dels grups, Juanma, vols fer alguna apreciació, cap comentari? Marc...
Sí, només comentar que nosaltres el vot que vam fer al pressupost i a les bases d'execució va ser contrari, però com que es tracta simplement d'un ajust tècnic per a poder funcionar de forma més eficient, farem abstenció en aquest punt.
D'acord. Hi ha algun comentari més que vulgui fer ningú? Passaríem, doncs, a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 8 vots a favor i 5 abstencions. D'acord? Passaríem ara al punt número 9, que és aprovació del Pla de Sanejament 2021-2026. Interventor, sisplau.
El decret d'alcaldia 358 de 19 de juny de 2020 es va aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 de l'Ajuntament i va aprovar adoptar mesures de gestió pressupostàries necessàries a fi de que el venciment del pla econòmic financer vigent, que era 2019-2020, es complissin els objectius d'estabilitat i regla de despesa i adoptar alguna de les mesures proposades a l'article 193 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals. El ple de l'Ajuntament de Montblanc, en sessió de 22 de juliol de 2020, va aprovar el Pla de Sanejament 2020-2023 i les mesures en aquest incloses per corregir el desequilibri del resultat de la liquidació del pressupost del 2019, mencionat anteriorment, i aquest Pla de Sanejament es va confeccionar amb l'assistència del SAM de la Diputació de Tarragona. Ara, per acord de la Junta del Govern Local de data 3 de març de 2021, es va acordar sol·licitar el Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, el SAM, l'assistència tècnica a l'Ajuntament per la confecció d'un pla de sanejament financer 2021-2026 per tal de formalitzar operacions de conversió de deute a curt termini en operacions de crèdit a llarg termini per un període màxim de 5 anys El venciment màxim hauria de ser el 31 de desembre de 2026, d'acord amb la disposició addicional 109 de la llei 11/2020 de 30 de desembre de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2021. Vista la memòria de l'alcaldia amb les mesures proposades per les correccions del desequilibri, el resultat de la liquidació del pressupost de 2019, incloses a la proposta del Pla de Sanejament de l'Ajuntament de Montblanc per als anys 2020-2026, vista l'article 53 del text refós de la llei reguladora de les llicències locals i l'article 9 i apartat 4 de l'annex de l'ordre de 2007, considerant la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l'exercici de 2020 de 28 de febrer de 2020, també d'acord amb l'article 9.4 de l'ordre del 2007 durant el període de vigència del Pla de Sanejament Financer, les operacions de crèdit a llarg termini resten subjectes al règim d'autorització i vista la disposició addicional 109 de la llei 11/2020 de 30 de desembre dels pressupostos generals de l'Estat per l'any 2021. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el Pla de Sanejament 2020-2026 i les mesures que en aquest incloses que consten a l'annex del present acord per corregir el desequilibri del resultat de la liquidació del pressupost de l'any 2019 de l'Ajuntament de Montblanc. Com a segon, sol·licitar l'òrgan de tutela financera de les entitats locals, del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, el règim d'autorització per l'adopció de les mesures incloses al Pla de Sanejament descrit que consta a l'annex del present acord, com les operacions d'endeutament a llarg termini. Tercer, encarregar la intervenció, trametre a l'òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya la documentació necessària durant la vigència d'aquest Pla de Sanejament 2020-2026 mitjançant la plataforma EACAT, que consten els formularis que s'han de presentar. I com a quart punt, publicar el Pla de Sanejament 2020-2026 al portal de transparència i al letaler electrònic de l'Ajuntament de Montblanc.
Gràcies, interventor. Cesc, voldries precisar i exposar aquest punt?
Cesc, el micro.
Cesc, el micro.
Perdó, ara. El que deia, quan vam aprovar aquest pla econòmic financer el juny-juliol 2020, si em fa la memòria, ja vam dir que seria una eina que s'aniria modificant a partir de les dades que s'han sortit, de les entitats que s'han sortit. Així també anem seguint justament amb tota la financera de la Generalitat, que és que ens assolem en el sentit de com que pot anar tirant i amb el suport de la tècnica del SAM de Diputació, que és que en realitat aquest pla, per tal d'anar ficant els ítems que anava expressant en principi i les altres negociacions que hi ha. En aquest sentit, s'ha obert una porta que es basa en que es permet convertir deute de curt termini a llarg, que això és una cosa que fins ara no estava permesa i que arran de fa uns mesos, arran de la crisi econòmica derivada de la Covid, l'Estat ha permès, que permet fer aquesta reconversió de deute a curt llarg i donar la situació de l'Ajuntament a nivell econòmic, que té un deute aproximat d'1.800.000 a curt i que té un deute d'1.100.000 a llarg, que hem decidit que era el moment de fer aquest canvi. Per poder fer aquest canvi, aquí ens demana la financer, ens diu sí, hem d'adaptar el pla econòmic financer a l'hora que podrien ser aquests préstecs que són per 5 anys. Per tant, amb aquest pla de mesures, aquest pla només inclou aquesta conversió de curt llarg, inclou també un petit crèdit de 100.000 euros per pagar despeses, una cosa que hem inclòs des del SAM i que la pròpia financer ja l'hem filtrat i ja ens ha dit que és correcte. Amb el que podem alliberar aquesta tensió de dia a curt termini, treure el deute aquest a curt termini, passar allà que pagar els pocs 5 anys i poder reflotar la tresoreria de l'Ajuntament en aquest sentit. És a dir, el resto de mesures són les que hem anat complint. Vam fer la pujada d'impostos que preveia, vam fer la reducció de despesa que preveia. També és veritat que la liquidació de 2020, quan la podem tenir acabada, que amb el canvi d'intervenció serà una mica més llarg i que es previsió que sigui dolenta, perquè després de l'arribada de la Covid que ningú s'esperava al mes de març, totes les planificacions que teníem fetes se'n van canviar de forma absoluta. És a dir, la situació del gener era una, la situació de març era una altra i aquesta situació ha sigut molt complexa durant tot l'any. Per tant, amb aquesta mesura donarem oxigen a l'Ajuntament en aquest sentit i permetrem fer més temps d'àmbit d'actuació i seguim amb la lògica de tota la financera del que ens va demanar i ens va recomanar que féssim. Doncs adoptem les mesures que ens van adoptar i el SAM que ens ha redactat aquest pla amb el sentit de poder tenir planificat els pròxims 5 anys com anirem ajustant les finances de l'Ajuntament.
Gràcies. Jo només volia dir doncs, que això aquí és que tenim dos pòlisses des de fa molts anys, que tenim que renovar cada anualitat de crèdit, que unes de 600.000 euros que tenim amb el Banc de Sabadell i un altre que tenim amb el BBVA. Ara, amb els pressupostos aprovats l'any passat, hem permès als ajuntaments que puguem aprovar que aquestes pòlisses de crèdit que teníem a curt plaç, perquè tenim que renovar any a any, les puguem passar a un crèdit a llarg plaç, concretament a 5 anys. I això és el que volem fer, perquè a més crec que ens anirà millor, perquè si no cada any és un trasbals, el primer any tindre que renovar aquestes pòlisses, i després que també ens permeten, perquè una d'aquestes pòlisses era de 600.000, em sembla que era la del Sabadell, i ens la van rebaixar a 500.000 i ens deixen fer aquests 100.000 euros també de deute a 5 anys. I jo crec que és una qüestió que ens permetrà més comoditat financera, però també en una situació que vull remarcar que el ràtio d'endeutament de l'Ajuntament de Montblanc està una mica per sota del 30%. Vull dir que tenim oxigen i tenim capacitat financera per reconduir tota aquesta situació. Dit això, Juanma, vols intervenir?
Sí, només, en definitiva, tot això seria passar les dues pòlisses de crèdit que tenim obertes i seria passar a una altra pòlissa amb un plaç de 5 anys o seria fer passar aquesta pòlissa de crèdit amb un crèdit?
No, seria que ara tenim aquesta pòlissa que, potser que et respongui
el que permet la normativa nova, que això ja no és normativa, és convertir aquest deute de curt a llarg. És a dir, que deute curt és deute menys d'un any, que és una pòlissa de crèdit normal i corrent, i permet
que no,
convertir...
Que no renovàvem, que no amortitzàvem. Ara,
sí, que sempre la renovàvem.
Amortitzar.
Això ara l'amortitzarem amb aquests 5 anys i amortitzarem aquestes pòlisses. Concretar, són 500.000 BBVA, 500.000 Sabadell, doncs aquests 5 anys anem a amortitzar aquestes pòlisses, i convertir aquest deute a curt termini a deute a llarg termini.
Com que no amortitzaven, no? Perquè si no agafes, són pòlisses de crèdit, no...
Les teníem allà, les anàvem renovant i no les
pagàvem. Només pagàvem interessos, però no pagàvem...
Però no tornàveu.
Pagàvem amortització.
Les pòlisses són de l'any 2019.
Ara sí, a partir d'ara sí.
Per tant, anem liquidant les quotes.
Perquè semblarà més que una pòlissa, serà un... No, sembla un crèdit, no?
Ara serà un crèdit.
Un crèdit de 5 plaç. Aquesta era la pregunta inicial.
Sí, podem convertir una pòlissa en un crèdit. Això és el que diuen.
Vale, això, la pregunta era aquesta, si continuava sent pòlissa a llarg plaç o passava a ser crèdit.
No. Precisa-ho tu, Cesc, però...
No, és així. Convertim una pòlissa un any a un crèdit de 5 anys o podem anar amortitzant i dir-ho el temps. Marc, si tens una pregunta?
Sí, no, nosaltres fent una consideració sobre aquesta qüestió més enllà de les pòlisses i dels crèdits, estem davant de l'aprovació d'un pla de sanejament que fins ara el teníem vigent fins al 2023, per tant, entrava dintre d'aquest mandat, ara ja estem allargant-ho fins al 2026. Això vol dir que la situació financera dintre d'aquest pla de sanejament l'heretarà el proper consistori, el mandat més enllà del 2023. Bé, nosaltres, per una banda, sap greu que la situació sigui aquesta, entenem que són les mesures que s'han d'aplicar, hi ha una tutela financera de la Generalitat que ens guia, per tant, també vol dir que hem necessitat que algú ens guiï. Tenim el SAM, que fa un pla de sanejament per ajudar a posar les finances una mica on toquen, o qual cosa vol dir que no saben on havíem d'estar, al nostre entendre. Bueno, entenc que és una eina per anar endreçant les finances de la casa. Per tant, com que és una eina que se suposa que és per millorar, però és una situació que tampoc compartim, doncs haurem de fer un vot d'abstenció en aquest punt. Gràcies.
En aquest sentit, Marc, el pla de fins a 5 anys, però de 6 a 26, perquè el que diu també la normativa, és que el pla s'ha allargat mentre estiguin vigents aquests crèdits que es generen. Per tant, hem hagut d'allargar aquest pla. Ja, que si mira els números del que seria, per exemple, capítol 9 de despesa, quan acabi aquest pla l'any 2023, estem en pagaments de deute inferior del que es pagava l'any 2017, 2018, 2019, 2020. Per tant, el 20, no, però el 19. Per tant, la situació el 23 serà semblant a la que ve l'any 19. Serà estar millor en aquest sentit de la que ve l'any 19. I, evidentment, el suport de la financera és inestimable, ens interessa que la financera ens ajudi, també perquè té un punt que no tenim capacitat tècnica per redactar aquest tipus de documents. No tenim capacitat, no tenim múscul, no tenim una àrea amb suficient múscul per dir que el SAM serveix per això, si no, no ho faríem servir. No és que el fem el SAM perquè ens ajudi, perquè el SAM és temps perquè té un múscul que nosaltres no posseïm en aquest sentit a nivell tècnic, de poder redactar un pla financer amb aquest això, ni aleshores per fer-ho, des del debat d'intervenció.
Gràcies.
Bé, jo només volia dir que no tan sols deixarem a l'Ajuntament en una situació econòmica molt millor de la que teníem el 2019, que tampoc era una situació gaire compromesa, que estàvem sobre el 33% d'endeutament, sinó que si anem a un espai des del 2007, que teníem un 90% d'endeutament sobre el pressupost, esperem que ho deixarem el 2023 sobre un 18-17%. Vull dir que jo crec que l'esforç financer d'adreçar l'Ajuntament de Montblanc, a pesar de certes circumstàncies adverses que hem trobat, quedarà absolutament molt millor per la pròxima legislatura que no el 2007 i que no el 2019 quan vam començar aquesta legislatura. Podem passar doncs a aquest punt a votació, si no hi ha cap més intervenció. Vots a favor? Abstencions? Aprovat per 8 punts a favor i 5 abstencions. Passaríem ara ja a la Comissió Informativa de les Persones, mocions. Secretària, cap moció sobre aquest punt, sobre aquest ple? Interpreto que no n'hi ha cap, no?
No s'ha presentat cap moció, no hi ha cap punt a la Comissió Informativa de Persones, per tant, no hi ha cap assumpte d'urgència.
Val, gràcies. Passaríem, doncs, a l'últim punt, que seria prems i preguntes, donat que és un ple ordinari. Passaríem, doncs, bueno, amb això, Juanma, tens cap punt de prec o pregunta?
Sí. A veure, en los últimos días se ha sentido por los medios que se había hecho un preacuerdo para la compra por parte de una entidad privada del Palau de Caslà, ¿no? Era que me confirmara si eso es así o han sido fake news de que estas últimamente salen tanto, ¿no?
No, es cierto. El dissabte es va firmar un acord d'Arles de la compra del Palau de Caslà per la Fundació Privada per l'Art Ibèric, que és una fundació que té un patrimoni artístic extraordinari, que el seu patró és l'Àngel Segarra de Figuerola i que ara tota aquesta col·lecció està dipositada més que en locals, diríem, magatzems a Figuerola del Camp. No? Per part de l'Ajuntament de Montblanc, que no hi hem tingut cap intervenció econòmica, ni hi ha cap cost econòmic, només hi ha un compromís que va passar a la Comissió de Govern de la setmana passada, perquè el secretari ens va dir que tenia que passar per Comissió de Govern perquè no hi havia implicació econòmica i per tant no tenia que passar per ple, que nosaltres com a ajuntament i jo com a alcalde intentarem doncs ajudar-los amb el tema de que tinguin per la restauració del Palau del Castlà, doncs, que puguin obtindre un 1%, un 1,5% cultural del Ministeri de Foment del Govern d'Espanya, no? Però és un compromís no vinculant. I jo ho faré, intentaré molt, de que ho puguin tindre aquest 1% cultural. Dic que l'estudi que s'ha fet del Palau de Castlà denota que hi ha un palau renaixentista que ja es preveia a les façanes, tant a la de Sant Miquel com al carrer Major com al carrer de la Fusteria, però que s'ha trobat a dintre un pati renaixentista amb uns arts penjants que, bé, jo crec que, pel que em diuen, els catedràtics i els entesos, i que serà una de les assignatures pendents de la introducció del Renaixement d'Itàlia, de la Corona i d'Aragó, de Nàpols i de cap a Catalunya. Però vull dir, nosaltres tenim un compromís d'ajudar-los, però aquí no hi ha cap compromís econòmic per part de l'Ajuntament. I que en un futur, quan sigui restaurat, doncs esdevindrà la seu de d'exposicions de la Fundació per l'Art Ibèric.
Bé, m'alegra sentir això de que no és vinculant, no? Perquè, a veure, si això és d'una... Ja saps el que penso de tot això, ja t'ho vaig expressar personalment, crec que era molt interessant pel poble. I, bueno, jo crec que l'1,5% que ve a Montblanc, no sé, que s'hauria de parlar molt de si se l'ha de vincular amb una agrupació, amb una associació que en teoria no és pública, no? Perquè deixarien de rebre aquest 1,5% amb un altre costat de Montblanc, no?
No. A veure, ells si demanen l'1,5% el demanaran com a fundació.
Ah, val.
Com a Ajuntament de Montblanc.
Ah, val. És que jo he entès que era que l'Ajuntament posaria la seva actitud cara...
Ajudarem, però vull dir, ells poden demanar el seu 1,5% cultural i l'Ajuntament pot demanar el seu. No.
Val. Perfecte. Ara t'entenc.
No exclou l'un a l'altre, Vull dir,
un 1,5%
cultural el pot demanar els municipis,
fundacions,
les fundacions, la Generalitat i les fundacions privades sense ànim de lucre. Vull dir que ells poden demanar-ne un i nosaltres no podem demanar un altre, Que tenim molta cosa per refer Montblanc.
Per això t'ho dic.
A l'Ajuntament,
Perfecte. Però si després una altra pregunta que te faré, perquè bé, això, aquesta casa suposo que si aquest museu es posa en marxa, s'obren les portes i tot això, doncs clar, serà un atractiu més, no?, de Montblanc, perquè la gent pugui visitar el turisme i demés. Però n'hi ha un tema que últimament està sortint una mica també pels medis, i és el tema de la Casa Sugranyes, no? Jo crec que aquesta casa podria ser també un al·licient important pel turisme, per les visites turístiques que tinguem a Montblanc. Crec que si això se pot arribar a un enteniment amb els propietaris, inclús una sessió, seria interessant pel poble de Montblanc. Però jo m'ho vaig estar mirant l'altre dia i, clar, això seria, la idea d'aquesta senyora és la de posar al museu baix, a la planta baixa, i encara queden dues plantes més, que, bueno, no sé si te'n recordes, però ja fa un temps que te vaig fer una proposició als pressupostos de l'any passat, d'aquest, no, de l'anterior, i era de buscar una solució, un local, per la gent jove, per la joventut que té aquesta, que ni té cotxe ni té lloc on estar un dissabte, un diumenge a la tarda, no? Jo crec que això, una primera planta d'aquest edifici, no costaria molt de restaurar, i podríem optar per utilitzar-la per coses com aquesta, no? Per la gent jove, per la joventut, no? Jo crec que això també seria qüestió d'estudiar aquesta qüestió. Si n'hi ha un propòsit de cessió per part d'aquesta família, també seria interessant pel poble. Se podria arribar a estudiar, no? Crec jo.
Bé, jo sobre aquesta qüestió no he sentit mai que hi hagi cap propòsit de cessió, de cap espai per l'Ajuntament de Montblanc. Aquí l'únic que hi ha és una petició d'una licència d'activitat i una petició d'una licència d'obres. I un recurs que presenten ells davant del Tribunal d'Expropiació, que una finca que han comprat el novembre de l'any 2019 per 85.000 euros, ens demanen a l'Ajuntament 564.000 euros. Això aquí és el que et dic. Aquesta finca està afectada per un decret d'expropiació de la muralla. Jo vaig consultar, i no sé, que consulti qui vulgui, el Ministeri de Cultura, perquè això d'aquí, aquest decret d'expropiació el fa l'any 71 el Ministeri de Cultura, que concretament la Direcció General de Belles Arts, que depenia del Ministeri de Cultura, a veure si era possible revertir aquest decret d'expropiació. I a mi em contesten i m'expliquen exemples, perquè el decret d'expropiació de les cases de l'exterior de la muralla de Montblanc surt en el mateix butlletí oficial de l'any 71 que el decret oficial de la muralla de Lugo. I a l'Ajuntament de Lugo, perquè a Lugo no tan sols eren les cases del davant, sinó les adossades al darrere. Posem, com si ara volguessin dir que el carrer Mur també el teníem que sometre a aquest decret d'expropiació. A l'Ajuntament de Lugo, amb un tros de la muralla interior, va demanar que això d'aquí es revoqués. Aquest document el va emparar la Junta de Galícia. Ho van portar al Ministeri de Cultura. I la resposta del Ministeri de Cultura va dir que això d'aquí no era reversible, que allò allí continuava sent zona d'expropiació i zona verda. I vull dir que quan es fa aquest decret, l'any 71, posa exactament totes les cases que estaven a l'exterior de Montblanc, dient el nombre de carrer, el carrer, el número del carrer, la superfície i el propietari. Vull dir que no hi ha escapatòria amb això. Llavors, jo ja he dit que això d'aquí no és possible, no és possible, no és possible. No es pot fer una revisió d'això. Si algú creu que això d'aquí es pot fer una revisió i que es pot dir que això d'aquí no s'ha de tirar al terra, que no és zona verda, que no és una zona d'expropiació, jo no tinc cap problema, Però cap, El que vulgui firmar aquest permís d'obres, el que vulgui firmar aquesta llicència d'activitat, que m'ho digui, que jo el deixo, li faig un decret d'alcaldia, que el nombro alcalde accidental, i que ho firmi. Però que sàpigui el que vulgui firmar, que això d'aquí és una prevaricació, I que això d'aquí vol dir que el que firmi això, el poden inhabilitar qualsevol tribunal per haver fet un acte de prevaricació. Vull dir, si algú troba una solució en aquest tema, que me la digui. Que me la digui. Jo he consultat, he parlat amb la gent de Madrid, del Ministeri de Cultura, he parlat amb la Direcció de Patrimoni de la Generalitat. Aquest tema és irresoluble. I jo no sóc el que estic allà intentant de tirar el terra. A mi, com si és l'última casa que es tiri el terra d'aquí 50 anys de l'entorn de la muralla. Jo no en tinc cap ganes d'entrar en confrontació amb aquesta família, però el que vulgui fer de revertir-ho, que ho digui. Que jo li traspasso 24 hores a l'alcaldia de Montblanc i confirmi el que vulgui assumir aquesta responsabilitat i el que vulgui assumir aquesta prevaricació. També vull dir, i també vull dir, que la propaganda que està fent a la propietat sobre el que volem fer l'Ajuntament de Montblanc i tot això, jo crec que és no respon a la realitat. Aquí hi ha una qüestió, que és que una propietat que van comprar per 85.000, ara ens en demanen 564.000. I això d'aquí, molt de montblanquinisme, no crec que sigui. I que tot això de que aquest patrimonialisme, que tot això, aquesta casa fa 60 anys, que van donar-se de baixa de l'aigua i de la llum. Vull dir, i que ningú se'n va preocupar, I ara que no em vinguin tant de casa pairal, perquè es va deixar que hi havia l'últim pis a 30 centímetres d'excrement de coloms, Vull dir, jo ho sento molt, que aquesta casa estigui dintre d'aquest decret. Ho sento molt. Però jo aquest decret de l'any 71 no ho vaig fer, I si algú sap una solució per a aquesta casa, que me la digui, que l'intentarem. Però tot això que ens acusen de que nosaltres tenim una perversió i de que jo que estic en contra d'això, escolta, no ho accepto, no ho accepto. I també vull dir una qüestió, Que no em vinguin amb decrets franquistes i hòsties d'aquestes. Perquè a l'any 71, quan se va de fer aquest decret, el que va fer tota una campanya del Montblanc de cartró pedre i de que això d'aquí ho aclaririen, perquè tenien influència directa amb el govern franquista, van ser els que llavors eren propietat d'aquesta casa. I van muntar tota una campanya que van demanar a tots els afectats de la muralla que s'afegissin amb un contenciós que farien contra aquest decret. Sabeu quanta gent de Montblanc se va afegir en aquesta campanya? Ningú. I els que deien que tenien la influència per revocar això perquè tenien fil directe amb el Franco, doncs eren els propietaris en aquell moment de la casa dels Sugranyes. Vull dir que... Perdó. Vull dir que les coses... Ja no han provocat aquest conflicte, ni el vull. Però algun dia tinc que parlar d'això. I algun dia trauré tots aquells documents d'aquells articles periodístics del Montblanc, de Carton Piedra, i de tot allò que van... que és una història de molt antiga, que jo l'any 71, escolta, tenia 15 anys,
Sí, tens raó, jo estava fent la primera comunió. A veure, jo no... A veure, si això ho podem mirar per diverses qüestions. Per una, la que tu dius, que van comprar l'any 2019 per 80 i ara volen més, jo seré el primer que t'apoyaré en no. Però jo la qüestió, tu has dit si algú té una idea. Jo crec que sí. Jo he llegit per algun medi, no sé si redes socials, que ells mai demanen diners, que el que ells poden posar a disposició del poble, de l'Ajuntament, aquesta casa. Anem a veure si és veritat.
Home,
no, parlar amb ells.
Home, passa demà per l'Ajuntament.
No puc.
Bueno, doncs passa el dia que vulguis per l'Ajuntament i t'ensenyarà el document dels seus abogats.
Sí, però...
Ens demanen 564.000 euros.
Vull dir, jo amb això estaré sempre en contra com tu.
És
cap
que,
problema.
És que això és un document entrat per registre de l'Ajuntament de Montblanc. Vull dir, que diguin que no demanen diners, doncs poden dir el que vulguin. Però aquí hi ha un document entrat al registre de l'Ajuntament de Montblanc.
L'he vist.
Per un despatx d'abogats, que és el Perea de Barcelona, que ens demanen ni més ni menys que 564.000 euros.
Soc el primer que no estaria disposat a això. Però jo el que t'he dit és el que l'altre que has dit, que de buscar una solució, jo tinc aquesta idea, podíem parlar amb ells, a veure per on surten, si realment volen, no volen els diners com diuen, bueno, pues que pot cedir aquest edifici per ús al poble. Això és una solució, perquè aquest edifici tirat ara tampoc estem en situació ni de comprar, ni expropiar, ni res. Però deixem-lo com està, aprofitem l'edifici pel poble, per la gent del poble, i aquí també posem entre l'espada i la paret, a veure què diuen, sí o no.
No, però a veure, aquí els documents, el que diguin és fum. L'únic que estàs escrit, a veure si aconsegueixes tu que diguin que aquest document, aquest edifici ho volen cedir al poble. Digue-ho.
Jo, si vols, anem a parlar amb ells, si no ja aniré jo sol. I que em facin el compromís per part d'ells de que aquest edifici quedarà la primera i la segona planta per ús del poble. Si lo dan i lo donen per escrit, Pep, sí, més
igual.
Gratis no ho tenim.
És sí, igual, és que nosaltres, jo no puc autoritzar un obra major en aquest edifici. Perquè és un edifici que està fora d'ordenació, que està en zona verda, i això d'aquí es tindria que revertir, i jo no sé com fer-ho, i si algú ho sap, que m'ho digui. Juanma, nosaltres no podem fer obres d'adequació d'aquest edifici.
Home, si aquest edifici no es tira avall i el poble se pot aprofitar, jo crec que s'ha de buscar, se podria buscar una manera bueno, com fins ara que no s'ha fet una expropiació hasta fa 4 dies. Llavors podien continuar un munt d'anys així també.
No, Juanma.
Bueno, jo crec que es podia intentar, Pep. Si no voleu, això jo ja no puc
fer. No, jo et dic, digue'm la manera com.
Parlar amb ells. Lo primer, parlar amb ells.
No, ja he parlat molt amb ells.
No, anem tots dos a parlar i el Marc, si vol, a parlar cara a cara.
Com pot ser de donar una llicència d'obres i una llicència d'activitat en un municipi que està fora d'ordenació i que és zona verda. Ja m'ho explicaràs com se fa això.
A veure, a vegades se modifiquen els plans. Si és per un bé pel poble, per la gent del poble, no una cosa particular, jo crec que es podria arribar a fer alguna
cosa. I dic, Juanma, que ja ho he preguntat si això es pot revertir. I m'han dit que no es pot fer. És que, no sé, si vols tu...
I si la posem com a històric, una casa històrica pel poble? No es podria fer?
Te passaré el contacte que hi ha, que jo he parlat a Madrid, del Ministeri de Cultura, i que t'ho expliquin a tu.
Vale.
Ja et passaré el contacte. A mi m'han dit que això d'aquí no es pot revertir, que hi ha el precedent de l'Ugo i que no es pot canviar.
Vale.
Jo, Juan, no estic d'acord en el fons de què dius tu, perquè l'hauríem de fer servir o per qualsevol cosa, però jo crec que està clar que sí que és veritat que tots plegats hem de trobar un moment i trobar-nos amb la família i intentar resoldre aquest problema, sigui per la via que sigui i la via que toqui, la que sigui. Si des d'urbanisme o des d'en sigui es diu que no es pot modificar, no es pot modificar, però almenys arribar a una entesa amb aquesta família, jo sí que crec que tens raó en aquest cas. No, deixa'm parlar.
És el que crec,
que tots junts hem de, almenys, intentar ajudar i clarificar aquest problema d'una vegada, perquè no cal que sigui crònic, per tant, no costa res un dia quedar tots junts, parlar amb aquesta família, intentar arribar a un acord. Si no s'hi arriba perquè és impossible, doncs ells també comprendran que és impossible. Però si hi ha un bri d'esperança, sigui el que sigui, que els hi puguin donar en algú la modificació del pla, doncs escolta'm, doncs nosaltres hem d'estar al costat d'aquests, igual que estem al costat de tots els altres. Per tant, jo crec que no és tan difícil. El que diu el Juanma jo crec que és molt senzill. I segurament el Marc també hi està d'acord, perquè d'una manera o d'una altra tothom s'hi ha posat en contacte i tothom sap que s'ha de resoldre aquest problema. Per tant, com que s'ha de resoldre aquest problema, un dia agafem, ens trobem tots, parlem amb aquesta família i intentem clarificar el problema. I s'acaba el problema de cop. No hi haurà més problema, no hi haurem de parlar més perquè haurem tancat el problema.
No, jo ja dic, no tinc cap problema en parlar amb aquesta família. Jo he parlat fins a l'extenuació. El que vulgui resoldre-ho i cregui que pot fer una desqualificació de la zona verda, una desqualificació del decret de l'any 71, el que ho cregui que això d'aquí es pot fer, jo no tinc cap problema, absolut, cap problema. Aquí hi ha una llicència d'activitat que se'ns demanen, que jo dic que no es pot donar. Hi ha una petició de llicència d'obra que crec que no es pot donar. Si algú creu que es pot donar...
Ningú creu que es pot donar, ningú vol ser alcalde accidental, ningú vol firmar coses que no toquin, tothom hi vol parlar i resoldre.
I què em demaneu? Que jo ho faci?
Que
resolgueu. No, ho fem tots.
Ja està entre tots.
No, jo, si no és legal i em poden inhabilitar, no ho faré.
Jo voldria... un apunt, simplement. Jo crec que el tema ja tothom ha expressat més o menys el seu punt de vista. Nosaltres estem d'acord en que s'ha de parlar amb les parts i buscar una solució, la que sigui possible, però també us demanaria una cosa. Parlem un altre moment. Ara estem al ple, crec que és un tema llarg, veiem-nos un dia i dediquem-nos a aquesta conversa. Per no allargar-ho més, crec que no ens posarem d'acord.
D'acord.
Sí, està clar, que si algú creu que a pesar del que diuen els organismes, perquè això és una zona verda, i en una zona verda no es poden donar llicències d'activitat, i en un procés d'expropiació no es poden donar permisos d'obra, Vull dir, si algú creu que té solució, jo, com si voleu fer una comissió de l'Oriol, del Marc i del Juanma, ho estudieu, parleu amb Madrid, parleu amb la Generalitat i si hi ha una solució, jo l'aprovo, Jo l'aprovo.
Tot això, sí, perfecte, ja ho podem fer. Però jo crec que el primer, Pep, és fer aquesta comissió i parlar directament amb ells. Mirar exactament i clarament la posició, la seva posició.
A partir d'aquí ja he parlat, vull dir...
No, però és que volem parlar nosaltres també.
Doncs cap problema, aneu a parlar i a veure quina solució.
Però jo crec que és millor tots que no d'un en un, crec.
Jo ja he parlat i t'he dit que és irresoluble. Ara, si vosaltres creieu que parlant se pot trobar una solució, jo no tinc cap inconvenient.
Jo crec que
sí. Voleu que jo hi vagi? Sí. Ja hi aniré, però si a mi m'han dit que no hi ha solució en aquest tema, No ho sé, ja hi aniré, si voleu. Ja convocaré una reunió amb tots els representants que vulgueu de l'Ajuntament. Però si a mi m'han dit que no hi ha solució i m'ho han reafirmat, doncs ja només puc dir el que cregui que pot fer revertir això, doncs que assumeixi la seva responsabilitat. Jo entrar en un tema d'inhabilitacions no ho faré.
Val, és igual, deixem el tema, quedem un dia, parlem i té raó el mar, no? Mira, te faré l'última pregunta. Vam parlar fa dies d'això. Com està el tema que d'allò que van aprovar de la modificació del pla urbanístic que referia a la fàbrica i la part del darrere, del Pintor Palau? Com ho tenim això? Ha quedat tot paralitzat? Estem estudiant? Com ho tenim això? La posició dels veïns, com està?
No, vull dir, vam tindre aquella reunió amb els veïns, va quedar una oposició dels veïns, jo vaig dir que no entraria amb el clau per la cabota, i en principi quedarà paralitzat tant el del sindicat com el de darrere de la fàbrica de Sant Feliu. També tinc que dir que la voluntat de la fàbrica de Sant Feliu, de la propietat, és que jo crec que es va malinterpretar perquè no es volia passar de tindre zona de planta baixa més tres pisos per fer una especulació econòmica, sinó que es volia retornar a la fàbrica perquè volien conservar l'edifici històric de la fàbrica de goma. Llavors, que la proposta és que reactivaríem el pla parcial número 8, que està entre el Pastifred i doncs, el camí dels esmoladors, que allà hi ha el terme finca, la propietat de la fàbrica de goma, i que si s'aprova aquest pla parcial, que també hi ha interessos de Mercadona i també tenim un interès d'una empresa paperera que s'hi voldria instal·lar, des de la fàbrica de goma diuen que traslladaran l'activitat de la fàbrica de goma en aquest pla parcial de número 8. I que quan estigui traslladat aquesta activitat industrial al número 8, doncs la propietat de la fàbrica de goma, que té una fundació, que és la Fundació Martí Lomà, doncs miraran de fer una modificació urbanística que no sigui passar de planta baixa més 3 a zona industrial, sinó que seria passar de planta baixa més 3 a una zona d'equipament cultural. I amb això crec que no hi tingui cap problema els veïns. Jo també crec que els veïns tenen una part de raó, perquè generalment en els processos d'integració urbana no es passa de zona residencial a zona industrial, que és el que els hi feia por, que allà poguessin activar molt més l'indústria, però jo crec que això té una resolució positiva. Algú més, Juanme, o la meva explicació és...
No, en principi per avui ja està. El tema de, normalment pregunto a la Carmen, els col·legis avui els tenim tancats, no té res. Santi ja s'ha explicat una mica com està l'actualitat del Covid. I bueno, el tema de fiesta, supongo que Judit quedarà tot paralitzat, no?, per la situació que tenim. I, bueno, nada más.
Bon vespre a tothom. De temes de festes, ja vam dir que per Setmana Santa no hi havia cap activitat. La primera festa que hi haurà serà la Setmana Medieval, que avui també hem fet un comunicat des de l'associació. I parlar de les properes festes que són per Sant Maties és molt precipitat perquè encara no sabem com pot anar tot plegat. Vull dir que el més immediat que és per Setmana Santa sí que està tot suspès.
D'acord, doncs, ja estàs, Juanme, de preguntes o de suggerències?
Sí, sí, ja està bé.
Val, per part de Junts per Catalunya, teniu preguntes a fer, Marc, o algú de l'equip?
No, només un comentari sobre una petició que ens ha anat arribant de forma reiterada per part de veïns de la plaça de Joc de la Pilota, del carrer Escultor Velar, sobre el tema dels cables que hi ha penjant, aquella instal·lació. Sabem que s'ha mirat a nivell tècnic a veure com es pot resoldre i els veïns ens han anat fent-nos saber una mica que ja estan a sobre, que a veure si es pot arribar a resoldre aquest tema, que hi havia un compromís de mirar que hi hagués alguna partida o pressupost per resoldre-ho. No sé, si ens podeu explicar si això es podrà desencallar properament.
Sí, vull dir, aquell pal que hi ha ple de fils al carrer del Joc de la Pilota és un pal provisional que va posar que va fer posar el propietari de la casa que fa cantonada, que abans li passava per la seva façana, i que ell es va comprometre, estic parlant de l'any 2000, o 2003, per ser més precís. Es va comprometre que posava aquell pal provisional però que després ho enganxaria a la façana. Llavors, quan ell va tindre la façana feta, va dir que de cap manera volia un fil que passés per la seva façana. Llavors hi ha un tema que ja hem mirat d'arranjar, que és que han demanat a Fecsa i Telefònica quan val, ja que no ens deix passar per la façana, el que el va treure de la seva façana, quan val soterrar tots aquests cables. I és un pressupost de 12.000 euros. Que el propietari aquell que li passava per la seva façana diu que no paga ni un duro. I llavors nosaltres en aquest moment vam dir que aquest any no teníem pressupost per... I és veritat, no hi ha en el pressupost una partida de 12.000 euros per aquells cables. Després també ens van dir, per part dels veïns, perquè allà no és només el propietari, també són tots els veïns, que ens van dir que hi havia una qüestió del terra, que aquell poste no el va posar, l'Ajuntament no va posar aquest propietari, que estava mal arreglat i tot això. I amb aquest tema d'aquestes escales que hi ha allà al costat, com que ho podíem fer pels serveis municipals per la brigada de l'Ajuntament, ens vam comprometre i ho vam arreglar. I és un tema d'aquells que està encallat. No sé, si el pressupost de l'any que ve hi podem posar 12.000 euros per pagar des de l'Ajuntament el que tenia que haver pagat el propietari d'aquell escaire, doncs ja ho farem. I si no, doncs que no es queixin a l'Ajuntament, sinó que es queixin al que va fer aquesta façana que va tirar la casa al terra, va treure els cables provisionalment i després ha dit que no en vol cap per a la seva façana.
D'acord, entesos, gràcies. Res més.
No, és que jo em sorprèn la facilitat en què la gent explica una part de la història. Perquè no us han dit que allà van tirar tota la casa al terra, van treure provisionalment els cables i que després ara no en volen cap per la seva façana. O t'havien dit, Marc, que això aquí venia d'aquí, venia de l'any 2003.
No, a mi m'han preguntat que s'estaven adreçant a l'Ajuntament i que era un tema que s'ha encallat i simplement ens hem interessat per aquesta qüestió.
Val, però t'han explicat que això d'aquí ve del 2003 i de les circumstàncies que et dic que un va fer un poste provisional i que després ara no en vol cap dels fils per la seva façana? Segur que no.
No conec, veritat, en detall la problemàtica, simplement preguntava per saber com estava.
Doncs si vols, parla amb el Fidenci, que t'explicarà quina és la problemàtica d'aquest pal posat allà al mig.
D'acord, doncs moltes gràcies. No tenim cap pregunta ni cap per més avui. Gràcies.
D'acord, hi ha cap més pregunta per cap dels regidors? No? Doncs quedem per el pròxim ple i jo em comprometo, a que es faci una comissió integrat per tots els aspectes dels grups municipals i per tots els regidors que vulguin per veure com se pot trobar una solució en el tema de Cal Sobranyes. I de convocar una reunió amb els advocats i amb la propietat. Però també us demano que vingueu aquí i demaneu a secretaria quins són els papers i les demandes que ens han posat els advocats del despatx PDA que assessoren la propietat de Cal Sobranyes i que vegeu si és cert o no que d'una propietat que van comprar el novembre del 2019 per 85.000 euros, en aquest moment ens en demanen 564.000 euros. Perquè el que no pot ser és que diguin que no tenen cap interès econòmic i ens fotin aquestes demandes. D'acord?
Jo crec que això és una interpretació, però, també.
Què?
És una interpretació dir que demanen. Per mi no ho demanen, per mi expliquen. És diferent. La lectura del document és depèn de com te'l llegeixis. Jo me l'he llegit d'una manera, tu te'l deus haver llegit d'una altra.
Jo estic una mica amb ell, Són interpretacions dels documents i de la llei una mica. Però, bueno, jo crec que el principal és arribar a parlar directament amb ells i d'ahir traurem alguna conclusió real.
El que està escrit, està escrit. Vull dir que no és que diguem això o allò. Hi ha un document aquí que diu el que diu i que cada un l'interpreti com vulgui. D'acord?
D'acord, Pep.
Val, doncs. Val. Bona nit i moltes gràcies a tots. Gràcies.
Bona nit a tots.
Bona nit a tots.
Bona nit. Bona nit i bona setmana.
Bona Pasqua.
Bona Pasqua.
Bona Pasqua.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc.